dia i benvinguts a la tertúlia política de Cugat Mèdia d'aquest dimecres 10 d'abril del 2024. Us acompanya Anna González.
La tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Fa gairebé un mes d'aquesta declaració del president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes.
Catalunya encara unes noves eleccions de país i avui preguntem als representants polítics què es juga a Sant Cugat en aquests comicis. Avui responen i debaten aquesta pregunta Cristina Pereira, de tinenta d'alcaldia de Junts per Sant Cugat, Esther Madrona, regidora d'Esquerra, Jordi Menéndez, exregidor del PSC i director de l'oficina de l'expresident de la Generalitat, José Montilla, Ariadna Sierra, regidora de la CUP, Jordi Guirado, regidor de Vox i Rocío Luna, candidata de Comuns al 12M. Estem a l'espera que arribi el representant del Partit Popular, Álvaro Benejam. Benvinguts a tots, que no us he deixat donar la benvinguda també als oients. Bon, els demano una primera ronda abans d'entrar en matèria i debatre aquesta pregunta que llançava ara. Breument, ho farem per ordre. Comencem per la Cristina Pereira, la tinenta d'alcaldia de Junts per Sant Cugat.
Hola, bon dia. Doncs, evidentment, aquestes eleccions per nosaltres són molt importants. Són decisives, tenim un lideratge fort, estem molt contents que el president Puigdemont encapçali la representació del nostre partit i, evidentment, l'objectiu que busquem és un lideratge fort a la institució més important que tenim a Catalunya, que és la Generalitat, i en clau més local, doncs, sabem o tothom sap que hi ha temes que afecten directament a Sant Cugat, que són competència de la Generalitat, en aquest cas, tema de l'escola La Mirada, temes de baixes emissions, tema dels intercanviadors, tema d'accessos a les entrades i sortides de la ciutat, així com també doncs, tema hospital, temes de salut, etc. I per tant, el fet que ara tornem a tenir eleccions, doncs per una banda ens dona aquesta oportunitat de poder fer aquest tomb a la Generalitat, però també a nivell en clau més local, doncs hi ha temes que estaven embastats, començats, i que hi hagi eleccions, doncs també vol dir que les coses s'aturen una mica. I això també repercuteix en la ciutadania cada vegada que tenim eleccions, no? Perquè hi ha a vegades doncs, acords que potser s'han de tornar a renegociar o poden dificultar o alleugerir, evidentment, doncs, aquells projectes com els que he comentat que estan en marxa, doncs s'han de tornar a parlar i a vegades doncs, hi ha molts mesos de feina darrere de poder concertar visites i arribar a aquests acords. Per tant, són unes eleccions importants que afecten a Sant Cugat amb temes molt importants i esperem doncs, poder tenir un bon resultat.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra.
Sí, jo crec que seré molt més breu en aquesta primera intervenció, perquè així després serà més divertit, de ben segur. Jo crec, bueno, bon dia a tothom en primer lloc. Jo crec que en aquestes eleccions ens hi juguem bàsicament el futur del nostre país, ens juguem l'oportunitat de mirar endavant amb una mirada ambiciosa, amb una mirada republicana i amb una mirada feta des de tots els municipis del país, o per contrari, ens hi juguem quedar-nos estancats i fins i tot fer passes enrere. Aquest fer passes enrere per mi també implica o ve una mica implícita la situació que hem viscut, no? El president havia presentat uns pressupostos per la Generalitat el més ambiciosos possibles, uns pressupostos que revertien aquelles famoses retallades, feien una gran aposta per la sanitat, per l'educació i un llarg, etc. I ens hem trobat amb la impossibilitat d'aplicar aquests pressupostos. Suposo que per la ciutadania parlar de que un país no té pressupostos pot ser una mica eteri, no? Però en realitat va molt més enllà, que sigui, no?, un mer document amb uns numerets, sinó que implica, com realment deia la Cristina, no portaré molt la raó avui, Cristina, em sembla, però en qualsevol cas...
Jo he sigut prudent, eh?
En qualsevol cas, sí que és cert que des del govern de la Generalitat hi havia una sèrie d'inversions, sobretot previstes a Sant Cugat, que ara amb aquesta no aprovació dels pressupostos, doncs queden en entredit. Com deia, crec que ens juguem el futur del nostre país, ens hi juguem aquesta mirada republicana i ens hi juguem, evidentment, aquesta idea de poder decidir lliurement sobre el futur de la nostra nació.
Jordi Menéndez, regidor del Partit dels Socialistes.
Què tal? Bon dia a tots, bon dia a tothom. Mireu, jo crec que Catalunya necessita tancar pàgina d'un període que ha estat complicat, complex, convuls, però sobretot ha estat molt ineficaç. No hem guanyat autogovern, no hem millorat l'autogovern durant aquests 10-12 anys i la protecció dels serveis públics no ha estat precisament una assignatura exitosa. Per tant, nosaltres creiem que hem de sortir d'aquesta paràlisi que arrosseguem des del 2010 i que no ens podem permetre el luxe de seguir com fins ara amb un govern que perd oportunitats. L'Ester deia, i jo comparteixo i comprenc el que diu, hi havia uns pressupostos molt importants per al país que no s'han pogut aprovar, però qui té la responsabilitat d'aconseguir que s'aprovin els pressupostos, Ester, és el president de la Generalitat. I la incapacitat del president aragonès d'aprovar els pressupostos és una metàfora del que ha passat en el govern d'aquest país durant aquests anys. Podríem parlar d'altres metàfores i podríem parlar de la sequera, de les renovables, de retrocés en educació. No, Catalunya no es pot permetre el luxe de seguir tirant enrere i, sobretot, ha de guanyar capacitat per exercir lideratge a Espanya i a Europa. He sentit abans el president aragonès que deia una cosa que comparteixo del tot. Aquestes eleccions han de servir per fer un govern més fort. Bé, un govern més fort és el que pugui fer polítiques de serveis públics. Perquè fer política de serveis públics vol dir protegir la gent. I això només es fa amb un govern que governi, que tingui capacitat de presa de decisions, que s'atreveixi a prendre decisions, que no li facin por prendre decisions, que arrisqui, i no un govern que estigui en permanent competència amb un altre sector de l'independentisme o amb altres sectors de l'independentisme, que jo crec que això el que fa és bloquejar la situació.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP.
Gràcies. Si nosaltres com a CUP, si haguéssim de dir que venim a fer, no? Pues venim a defensar la terra, com diu el nostre lema, però també a proposar, no?, un altre país i a dir que sí que és possible, no?, en aquest sentit. Després suposo que entrarem en les d'això, intentaré ser molt esquemàtica, no? Si com a Sant Cugat en juguem moltes coses, una de les principals és l'habitatge, no? Aquí és la principal problemàtica, és una realitat, i és necessari que al Parlament tinguem un govern que proposi en tant que l'habitatge és un dret i no una especulació, no? Creiem que aquest és el primer cavall, no?, a treballar, la primera cosa que nosaltres també proposem, no? I en aquest sentit per això hem tret un pla que es diu Pla Independitza't, no? El vam publicar ahir, és una de les nostres grans propostes, no? que és tan fàcil com combatre l'especulació, no?, immobiliària, i buscar garantir l'accés a un habitatge digne a través de la gestió d'aquests vora de 400.000 pisos buits que hi ha a Catalunya i que aquí afecta, com també hem pogut dir nosaltres en la moció proposada en aquest ple, no?
Són uns 2.000 aquí a Sant Cugat, aquí, que sí. Estan completament buits segons els subministres.
Correcte. Llavors, bueno, venim a gestionar-los perquè passin directament, no, a ser un dintre del parc públic d'habitatge. Aquesta és una de les propostes, però una altra de les coses principals que ens juguem és en tant com gestionem el nostre país en tant emergència climàtica. No? Què fem? Aquí, Sant Cugat també, ens esquitxen aquestes polítiques. Seguim fent polítiques de macroprojectes, seguim fent polítiques de trinxament del territori, negacionistes moltes també de l'emergència climàtica. Seguim també fent aquestes mesures perquè la classe treballadora es vegi encara més reprimida, no? O anem per nosaltres a la clau, no? Que és fer-ho des d'aquells aspectes més importants, i aquí estaríem parlant, doncs, a qui ens afecta directament el quart cinturó, que ve a trinxar el nostre territori, per això creiem que ens juguem en matèria d'emergència climàtica, però també de territori, i anem a, hem d'evitar projectes que impactin negativament, no? I igual que la gestió de la sequera, nosaltres la nostra proposta, sempre ho hem dit, no? És la gestió pública d'aquells serveis, quan, bueno, que és la millor fórmula, i hem de seguir per aquí, i això és el que proposem. I per, ja per acabar, nosaltres creiem que també ens juguem que segueixi governant una minoria per una minoria, o que per fi es pugui imposar la majoria, no? I es governi, i creiem que en aquest sentit això passa per garantir drets, és de les coses que nosaltres proposem, i passa perquè hi hagi una CUP forta també dintre del Parlament.
Jordi Guirado, regidor de Vox.
Bon dia, gràcies. Estaríem d'acord amb l'Ester de que és un repte. Sí que és un gran repte que...
Fa por, està d'acord amb tu?
Jo crec que sempre hi ha, en punts que podem trobar en comú. És un gran repte, Esther, sí, pel futur de Catalunya, aquestes eleccions. Tenim, els catalans tenim l'oportunitat de fer una resposta contundent, seriosa, responsable i serena al separatisme, i buscar un control, en la mesura que sigui possible des de Catalunya, un control de la immigració que no ve a portar en positiu actualment al nostre territori. No? Aleshores, és important també per nosaltres, per Vox, en clau de Sant Cugat, perquè tenim dos persones, tant l'Ignacio Garriga, que encapçala les nostres llistes, com el nostre regidor, el nostre company, el Marcos Rodríguez, doncs que van en unes posicions importants i que ens podrien ajudar moltíssim als nostres interessos. Si concretem en els interessos de Sant Cugat, que ja hem reclamat nosaltres al consistori però no ens fan cas, doncs potser ara tindrem l'oportunitat de remar més a la nostra direcció, doncs estaríem parlant de demanar uns jutjats que siguin jutjats de referència, un hospital com Déu mana, amb possibilitat d'hospitalització i atenció adequada a tot tipus de pacients, no el premi de consolació que ens han presentat, no? La gratuïtat dels túnels de Vallvidrera, que també vam reclamar ja, suprimir la zona de baixes emissions per discriminatòria i recaptatòria, i evidentment, com dèiem, augmentarem tots els recursos necessaris per garantir la seguretat de totes les famílies. O sigui, nosaltres... estem molt esperançats en que pugui realment haver-hi un canvi significatiu en aquestes eleccions.
I Rocío Luna, candidata de Comuns aquest 12 de maig.
Sí, hola, què tal? No, jo estic d'acord amb moltes coses de les que s'han comentat. En el que ens hi juguem molt, perquè és un moment en què realment ens juguem a estar en un govern que avança, o en un govern que és immobilista. Ens juguem seguir, com deia l'Ari, pues, apostant, no?, per macroprojectes, per turisme, per especulació, o canviar el model, que és el necessari. Necessitem un canvi de model de país. El govern anterior, pues, semblava que prometia molt, però al final, pues, per una impossibilitat de gestió, no?, entre aquest, sempre està entre aquest independentisme o les esquerres, no?, que al final sembla fins i tot contradictori, però... després no s'ha acabat de materialitzar res del que esperàvem, no? Pues un govern d'esquerres fort que aposti, pues, per mesures, pues, per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per lluitar contra el canvi climàtic, la gestió de la sequera. És que sembla, estem gestionant la sequera com si anés a tornar a ploure, i és que el que no ens hem adonat és que això no passarà, no podem construir un Hard Rock quan realment no tornarem a tenir aigua. Hem de canviar completament de model, i jo crec que és el que ens juguem més fort en aquestes eleccions. Ja després, si voleu parlar de nivell de Sant Cugat, també...
Han posat les cartes sobre la taula, diferents visions. En tot cas, des del punt de vista de Sant Cugat, aquestes eleccions són una oportunitat o ha estat una irresponsabilitat portar el país a uns comicis, tenint en compte com està ara mateix la segmentació política que veiem en aquesta mateixa taula, no? 7 grups municipals.
Jo no crec que hagi estat una irresponsabilitat convocar eleccions quan un president de govern creu que no té els suports suficients per tirar endavant les seves polítiques, és, en fi, allò és comprensible que convoqui eleccions. Per mi la crítica del govern aragonès no és tant que hagi convocat eleccions, sinó que ha estat un govern incapaç de prendre decisions. No les ha preses amb valentia amb el tema de l'aeroport, amb el tema de les infraestructures hidràuliques, amb el tema de les infraestructures energètiques, amb el tema de les infraestructures de mobilitat. Clar, prendre decisions quan governes vol dir que hi ha gent que s'enfada. Bueno, és, si ara, per exemple, diguéssim, escolteu, per la, evitar la, la sequera, la falta d'aigua de boca a l'àrea metropolitana, per què no aprofitem part de la concessió del Consorci d'Aigües de Tarragona i, per tant, vol dir portar una part d'aquesta concessió que no s'utilitza per donar aigua a l'àrea metropolitana, encara que sigui aigua de l'Ebre? Això és una decisió tècnicament possible, econòmicament viable, però té un problema, que és que la gent de l'Ebre s'enfada. Jo ho entenc. El riu és vida, però el riu és vida per l'Ebre, però també el riu és vida per Catalunya. I prendre decisions d'aquest tipus, quan un governa, tenen riscos, té riscos, perquè la gent teva, la teva base electoral, s'enfada. Però governar vol dir prescindir d'aquests riscos i ser capaç de superar-los.
Esther, com a representant d'Esquerra Republicana.
Sí, és que clar, tu ara has llançat una pregunta i aquí han sortit diversos temes. Em torno a centrar en Sant Cugat, que en el fons és el tema que a mi m'ocupa i em preocupa. És irresponsable convocar unes eleccions? Jo crec que no. És un exercici exactament al contrari, exercici més gran de responsabilitat quan veus que tens unes persones amb qui suposadament intentes treballar, unes persones, uns polítics, disculpeu, amb qui suposadament intentes treballar i intentes arribar a acords i consensos, perquè sí que és cert que governar i sobretot gestionar un país, interpreto que comporta que hi ha gent que s'enfadi, però també m'importa contradiccions i hem de ser capaços de treballar amb aquestes contradiccions. Tots els que estem en aquesta taula, estic del tot convençuda que en tenim en el nostre dia a dia, des de l'esfera personal fins a l'esfera laboral. Per tant, traslladar aquelles línies vermelles o allò que per sobre el meu cadàver a l'esfera política i que això bloquegi la vida de les institucions em sembla gros. La Rocío, em sap greu, però tu poses a la taula, no?, una sèrie de demandes de sanitat, una sèrie de demandes en emergència climàtica. Ostres, crec que saps de sobres que moltes d'aquestes propostes, alguna d'aquestes propostes, igual no el 100% de la vostra, del vostre gust, però sí que estaven recollides en aquests pressupostos, que no veu voler aprovar. Per tant, esteu una mica encallats en aquest sentit. Torno a Sant Cugat, perdó, he dit que ho faria, torno un momentet. Què em pot sortir de positiu d'aquestes eleccions a Sant Cugat? Jo crec que moltes coses. Jo sempre intento pensar que si la ciutat i el país evolucionen al mateix ritme, o si el país i la ciutat evolucionen al mateix ritme, la ciutadania en general se'n veurà beneficiada. Per mi és evident que si la Generalitat del nostre país té un govern republicà, té un govern d'esquerres, Sant Cugat se'n veurà beneficiat, ja no només a nivell d'infraestructures, sinó a nivell de gestió de la societat. A mi també hi ha una cosa que em sap greu, que és que quan parlem de pressupostos o quan parlem en clau o pensem en clau de país, només pensem en la cosa del totxo, no?, en la cosa que es veu, que segurament és el més fàcil, no?, perquè si es construeix un hospital, s'ha construït un hospital, no?, o sigui, no el veus i després el veus. Però crec que ens quedem curts, no? Aquesta mirada republicana, per mi els valors republicans van molt més enllà del totxo i impliquen també pensar en la societat. I acabo amb una última pregunta que abans el Jordi, no?, feia com la reflexió de la responsabilitat d'aprovar uns pressupostos i la responsabilitat del president, en aquest cas. Sobreentenc també que la responsabilitat o responsabilitat d'aprovar o no aprovar un pressupost a l'Ajuntament de Barcelona és també només de l'alcalde de Barcelona, no?
Esclar que sí. No.
Molt bé.
Per això hi ha una moció de censura, perdó, una moció de confiança, i per això la moció de confiança ha permès aprovar els pressupostos. I Barcelona té pressupost.
Bueno.
Oi?
D'acord.
Barcelona té pressupost.
D'acord.
Catalunya no té pressupost.
Sí, jo, a veure, amb el tema del pressupost coincideixo bastant amb el Jordi. A mi em sap greu, però els números, els resultats electorals són els que són i la responsabilitat és del partit, doncs, que en aquest cas el president governa i és ell qui s'ha d'espavilar en trobar aliances per tirar endavant. Tots ja portem uns anys de democràcia, tots sabem com va. Per això la importància, torno a dir, d'aquestes eleccions. Fa falta un govern fort, perquè aquests governs, doncs, que no acaben de tenir una majoria dificulten molt tirar endavant coses. No comparteixo amb la Rocío que no s'hagi fet res, perquè coses se n'han fet. I no comparteixo el model que presenta la CUP.
Sorprenent. Seria estrany que coincidissi molt.
No, és veritat, nosaltres pensem que els països han d'avançar amb infraestructures guió totxo, si vols, que no és això, hi ha moltes altres coses, i aquí hi ha partits que presenten molta paràlisi a l'hora de tirar endavant, i després els números, des del nostre punt de vista, per poder governar cal una majoria forta, i si no la tens, doncs has de negociar, i si no és possible, convoques eleccions. Però a mi el tema dels pressupostos, ho sento, però podien ser boníssims, però no tenien el suport necessari, i per tant, si no es té el suport necessari, que al final és la ciutadania qui vota, doncs és que no hi havia prou acord per tirar-ho endavant, per moltes coses bones que tinguessin, que puc compartir, però per tant jo crec que també, doncs, posar eleccions, convocar eleccions, doncs també ha sigut una decisió responsable, perquè no aprovar pressupost paralitza també. Per tant, esperem que hagi un resultat fort i es puguin tirar endavant infraestructures i una millor gestió de temes com per exemple la sequera, que ha dit el Jordi, que puc compartir.
Sí, no, jo volia dir també que és veritat que els comuns no van aprovar els pressupostos, però ni els comuns ni la resta de grups al Parlament. O sigui, se'ns ha tirat com molt, no, com si fos la nostra responsabilitat única i exclusiva, quan la falta de recolzament ha sigut més important.
Bueno, jo he posat sobre la taula, perquè tu has fet una sèrie, no?, com de reivindicacions, que sí que estaven recollides en aquests pressupostos, no era només, o sigui, ni contra tu ni contra els comuns,
evidentment. El que passa és que és veritat que hi havia concessions a l'acceleracionisme i aquest model de país, no?, pues d'això del totxo, que amb això estic d'acord, que realment no podien passar per aquí, i que de fet és veritat que en aquest sentit potser sí que les eleccions són un moment que són importants per obtenir majories, doncs, potser més estables o més fortes. S'ha vist que la ciutadania rebutja majoritàriament aquest tipus de macroprojectes, que el canvi climàtic és una de les coses que més preocupa la ciutadania, i doncs, potser es pot demostrar ara en les eleccions.
Majoritàriament no sé en què et bases en dir que la ciutadania rebutja majoritàriament.
Bueno, en les últimes enquestes que van sortir, no?
Però escolta, es pot...
Que és una de les principals preocupacions...
Hi ha una coincidència entre tots. Entre tots.
Sí, crec, en l'anàlisi, no? Tots,
en què hi ha una emergència climàtica a Catalunya i que tenim un risc, i que efectivament la sequera no és un fenomen conjuntural, sinó que és un fenomen estructural.
I circumstancial.
I que els recursos energètics tampoc són una qüestió conjuntural, sinó que són estructurals. Tenim dues o tres o quantes centrals nuclears a Catalunya que han de finalitzar el seu funcionament sobre el 27, el 28, no? En què ho substituïm? Si no som capaços de construir totxo, de construir centrals eòliques, de construir centrals fotovoltaiques,
o de passar completament que els recursos siguin públics, vull dir,
no,
això
no,
és un format.
No, però no, s'han de fer alguna cosa.
No té res a veure.
Fer-ho públic o no?
Si
té a veure. Té a veure que tu pots gestionar-ho des de la privada o pots gestionar-ho des de la pública.
Però és més igual que ho gestioni la privada o la pública. El problema és que no ho fa ni l'un ni l'altre. És a dir, el que ho vol fer no obté les possibilitats per poder-ho fer, perquè el govern de la Generalitat, amb la vostra ajuda, per cert, és, diguem-ne, posa moltes dificultats a la instal·lació de parcs eòlics i de parcs fotovoltaics, però tampoc l'administració pública ho pot fer. I el problema és que, mentrestant, més enllà dels discursos, de la literatura, de les reflexions, mentrestant no es genera energia elèctrica a Catalunya. Volem substituir la combustió contaminant i l'expulsió de CO2, però, en canvi, no construïm energia renovable. Bueno, això no pot ser. Si no es pot fer un discurs de lluita contra el canvi climàtic i alhora impossibilitar la descarbonització de Catalunya. No pot ser.
Aquí s'ha de tenir en compte milions de coses que vostès justament sembla que han volgut negar constantment. Hem vist dintre d'aquest nou... un PSC encara molt més negacionista del canvi climàtic que abans.
Jo dic, no em diguis, però
almenys a les formes.
No som negacionistes, perquè el que volem és que l'energia nuclear que fem servir a Catalunya, més del 50% de l'energia consumida a Catalunya prové de l'energia nuclear. Volem substituir això per energia renovable, eòlica o fotovoltaica. I per això fa falta totxo. Per això fa falta instal·lacions, per això fa falta ocupació de territori, per això fa falta administració eficaç, per això fa falta construir aquests recursos. Això és lluitar contra el canvi climàtic. El més és
a
literatura.
De trinxar, a base de trinxar també el territori.
O I sigui, on ho fas? No què fas?
És que si potser no, pots... no cal fer-ho.
I... Clar, correcte.
Aviam, no us enganyeu.
No cal fer-ho.
Potser... A veure, el que està clar és que falta un govern, això segur, i un pressupost, sí. Això segur. A Sant Cugat hem vist què passa quan no es té un pressupost o es té un pressupost prorrogat i el context social canvia i no el pots gestionar amb l'agilitat que necessites. Ara tenim nova oportunitat a l'altra banda, a la Generalitat. Quina porta hem d'anar a picar i què hem de demanar?
Jo voldria dir diverses coses. Primera, Jordi, jo no entenc aquesta dèria de no produir electricitat nuclear, si és una producció neta. En canvi...
Jordi, Esquerra... la demanaran aquí a Sant Cugat, aquesta...
No, clar, a Sant Cugat no.
No, a veure, aquí no.
Déu-nos en guard, ni tampoc tota la Collserola plena de plaques fotovoltaiques ni de molins. Exacte, de vent, és que sí. Això no vol ningú, esclar.
Doncs amb aquests dos...
En algun lloc s'han de posar,
Amb aquests dos representants santcugatencs que van a llistes, què demanaran? Quines inversions?
Nosaltres, el que m'agradaria explicar-te abans de respondre't això, és que parlàveu de responsabilitat abans, qui sigui responsable la decisió que ha pres Pere Aragonès de convocar eleccions. I jo penso que és molt aventurat utilitzar la paraula responsabilitat en mans d'un partit com Esquerra Republicana. A mi em sembla que és una estratègia política. Em sembla que és una estratègia política perquè ells han vist que tenen una hegemonia circumstancial i que s'aguanten pinces i, a més, contestant el que deia abans la Rocío, si és veritat que hi ha contradiccions entre independentistes i esquerres, doncs imaginem-nos ara el que pot arribar a passar amb l'escenari amb la irrupció d'un altre partit nou, que és un partit de caire catalanista i que també té en compte un tema que preocupa molt a la població, que és aquesta massificació d'una immigració que ha vingut aquí i que no ve a portar, no ve a treballar, sinó que ve subsidiada i a viure moltes vegades d'activitats que no són precisament treballar, no? La gent està preocupada.
Vinga, els coneix a tots, no? Sap què fan,
mireu,
què deixen de fer.
Escolteu, ahir tots els partits que hi ha en aquesta taula, és que no els d'aquesta taula, tots els l'arc parlamentari, en el Congrés van aprovar la regularització de 500.000 persones que no tenien papers.
Escolteu, que venen a treballar, que venen a guanyar-se la vida, que els necessitem.
I que és la novena regularització que farà l'Estat espanyol amb diferents governs.
Sí, el Partit Popular ja en va regularitzar 2 milions, em sembla que el 2002 o 2003, que sí, peta, sí. Patapam. Què passarà quan aquestes persones...
Jo me l'ha agradat amb
aquesta notícia. Partit... Sí, clar, Cristina?
Sí.
Pues deixa'm que digui una cosa. Que tan preocupats que estem per la llengua catalana. Quina llengua parlen aquestes persones? Què passarà amb la hegemonia del català?
Si ho fem al revés. Una cosa, no sento propostes, només sento atacs per part de vostè. No sento cap tipus de proposta de veritat que vagi al Parlament, que és que proposi alguna cosa que els santcugatencs diguin ostres, doncs això, ostres, doncs l'altre. Jo no veig, i només veig acusacions sense cap tipus, racistes totes, òbviament, no esperàvem menys. I una cosa, proposem una renda bàsica, per exemple. I així ningú s'hauria de preocupar de que si ara aquest treu aquesta ajuda, que si ara aquest altre.
Però és que s'ha de parlar més respecte dels immigrants. No, jo, perdona que t'ho digui.
No, Jordi, però si no fa tot pas el respecte a ningú.
No, sí, dir que gent que s'ha jugat la vida per arribar aquí, que passa gana, que fuig de guerres, que fuig d'explotació...
Però deixem-nos també d'aquest concepte, només. Estem parlant de com gestionem també tot de la gent que viu en el nostre
país. A veure, no, per ordre. Pels drets de LGTBI, què passarà quan tota aquesta gent que són islamistes, doncs tinguin...
Aquí estem parlant. Aquestes ganes de centrar el debat.
Jordi, disculpi, aquesta generalització de 500.000 persones ubicades en un sol paquet d'una religió em sembla una mica agosarada. En tot cas, hem d'intentar trobar el matís. A més, és una qüestió que s'ha començat a tramitar i ara s'ha de veure com es farà. I segurament hi haurà una part que serà genèrica, però hi haurà molt cas a cas i veure la situació de cadascuna de les persones i no crec precisament que sigui fàcil per a aquestes persones acabar tot aquest procediment administratiu. Ara s'ha posat una mica més fàcil o es posarà una mica més fàcil, però tots sabem com és l'administració, es feixuga i no serà precisament fàcil i segurament s'anirà a veure cas a cas. En tot cas, no és la primera vegada a la història de l'Estat espanyol que això succeeix. Si ha succeït més d'una vegada és que té algun sentit. No sé quina seria la seva proposta per a, amb aquestes persones.
Miri, el que ens fa falta són unes persones que vinguin a treballar realment i a portar i a construir país.
I doncs això és el
que... vostè com de quina manera venen, com s'han de posar aquí... Com...
És evident que sí.
I si vostè,
Ariadna, o sigui... Ariadna, és evident és que se'ls ha de demanar a les persones que venen a un territori...
Posis llavors també... Vale, parlem de trinxament de territori, parlem de què? D'aquesta gent que ve, d'aquesta gent que va. Parlem també dels turistes, llavors. Què ens ve a dir el turista? Perquè, per exemple, un turista consumeix 5 vegades més que un barceloní. I aquí ningú s'hi posa.
Consumeix què, Ariadna?
Consumeix aigua, per exemple. Ah. Consumeix recursos. Consumeix molt més que qualsevol persona que ve a treballar, a viure d'on sigui i de la manera que sigui. En canvi, de l'estructura de turista, de l'estructura de precarització, no en parlen. Parlen només d'allò que crea por, d'allò que dona titulars que no són certs.
És que,
no tenen
greu,
una estructura,
si
no estan fent cap tipus de proposta. I
em
sap molt greu, també, per qui pugui estar sentint, que aquí estem parlant només d'una cosa i no està parlant vostè d'absolutament res que interessi de veritat i que siguin propostes. Ja ho he dit abans. Jo segueixo amb el meu, nosaltres també, una de les nostres grans propostes. La renda bàsica universal, que així deixaríem de parlar de tot això, que el que proposa és algo senzillament de redistribució de la riquesa, algo que un impost que va a la riquesa i que l'únic requisit que té és un padró domiciliari. I ja està. Així no hauríem de parlar de sentir-nos precaris, tots tindríem un mínim pel que toca, no? Que és la vida, per poder viure, com de tantes altres coses. I deixaríem de sentir segurament aquests discursos que només, bueno, que només són racistes i només fan por.
Abans deies que... què implicava Sant Cugat aquestes eleccions? A veure, les eleccions són importants per Catalunya, sobretot. Però és evident que també són importants per Catalunya, encara que no siguin només de temes de Sant Cugat. Són importants a Sant Cugat encara que no siguin només per temes de Sant Cugat, perquè l'estabilitat d'un govern, la seriositat d'un govern, la previsibilitat d'un govern, són coses que ajuden a la governança del país i també, per tant, a la governança dels ajuntaments. Nosaltres tenim una... La Cristina ha fet una llista. Abans li podíem afegir d'altres coses, no? Però l'Hospital General, l'Hospital Rubí, els intercanviadors ferroviaris, la B40 també ens afecta, per vol dir, paraves els accessos, la mobilitat, l'aigua també ens afecta, o és que no tenim sequera a Sant Cugat, també ens afecta.
Ens afecta també la gestió del golf.
Ens afecta la gestió del golf, i tant que també ens afecta, i per tant s'ha de ser restrictiu amb aquest tipus d'ús de l'aigua. És a dir, per Sant Cugat, encara que no hi hagin temes específics, tu parlaves de les escoles i de la mirada i tal, en fi, jo crec que la mirada està ben encarrilada si l'Ajuntament compleix el que ha de complir, que és el conveni que té amb la Generalitat. Si l'Ajuntament compleix el conveni amb la Generalitat i es posa d'una vegada per totes a construir l'escola de la mirada allà on pertoca, aquest tema el tindrem resolt. Si ens ajuda...
No és tan fàcil.
No és tan fàcil perquè heu fotut un lío extraordinari. Però la mirada...
Nosaltres
té un emplaçament, té un projecte, s'ha adjudicat l'obra, s'ha adjudicat...
Està en contenciosos.
Es pot continuar fent coses que vosaltres no heu volgut fer, però és igual, el que vull dir és que és veritat que això, un govern de la Generalitat que s'hi posi més i que ajudi més ens pot ajudar.
Les escoles són competència de la Generalitat, no ho dic perquè...
Saps que m'ho sé molt bé.
I l'habitatge també.
I l'habitatge també. I l'habitatge també. Però si l'Ajuntament de Sant Cugat té un govern que és capaç de prendre decisions, ens anirà millor.
Una proposta local que em demanàveu concretes, Ariadna, doncs mira, hi ha una escola a Sant Cugat que...
A veure per on surts.
Aquí expectants.
S'ha fet un silenci de...
Sí. Hi ha hagut una contenció de respiració a l'estudi...
Ha passat un àngel, es deia abans.
Sí.
Doncs,
Jordi, hauré de parlar amb vostè per redirigir les tertúlies.
És una escola que, malauradament, corre el risc d'haver-se de privatitzar, és una escola concertada, perquè el seu model és un model d'educació diferenciada. Doncs, mira, nosaltres, si
és
podem...
És que és tan fàcil com que no existeixi la concertada. Si vostès volen tenir un projecte d'escola X que no sigui mixta, que no sigui tal, sigui privada, cap problema. I per això la pública per la pública i la privada per la privada. I la pública ha de garantir una sèrie de qüestions.
Però no pots deixar a una pila de famílies que escullen un model educatiu concret sense
aquest concert. No,
sense,
el que dic és que el poden garantir, la pública garanteix absolutament tot. Si després vostès tenen...
No, no és veritat,
tenen,
Ariadna.
Si
el que volem i el que demanarem és que la pública...
Qui exclou la pública, Jordi?
La pública no exclou a ningú.
Evidentment.
El model diferencial és
pública. Només un model diferencial és excloent en la seva essència.
Espera, per ordre, per ordre.
Ja, i és que ens en farem...
Jordi Guirado, expliqui's.
Aviam, quin tipus de...
No sé què té a veure tampoc amb el que estem parlant.
Doncs amb una proposta que podríem fer, clar, que podríem fer a la Generalitat perquè d'una vegada es dotés de concert sense condicionants a les escoles que escullen l'educació diferenciada pels seus fills. És que és un fet discriminatori.
Perquè la pública ha de ser
pública.
No, gens. Les escoles concertades o les escoles que no garanteixen el currículum de la pública sí que fan fora.
Un currículum fet a mida per poder-lo excloure, Ariadna.
No, gens. La pública garanteix aquell currículum que és garantista per tothom. Després,
no.
I tant. Després,
què
fes? Individualment, com a família poden escollir el que volen.
El que volen,
fora de l'escola,
clar.
Clar, que és el que volem, escollir el que volen. Doncs
pues paguin-s'ho vostès, no passa res, paguin-s'ho vostès.
No
si volen educar
públic,
en què no us agrada el nostre model educatiu,
Jordi, un
no
moment,
tenim dret.
Un segon.
El que no els agrada és a vostès el genèric,
sí,
el que toca, no gens.
Sí, clar que sí.
No,
si nosaltres governéssim a Catalunya no el prohibiríem als altres.
Jordi,
en canvi, vostès sí.
El que no us agrada a vosaltres és una societat que sigui igualitària per tothom. Això no us està agradant. No us està agradant una societat que aposti per una barreja intercultural. No us agrada això. Tota l'estona intenteu fer com paquetets, que si els immigrants, que no sé què, que si el... Home, Déu-n'hi-do, amb la quantitat... Amb la quantitat de coses que has dit durant aquesta estona que estem aquí, que et felicito perquè el tema de la immigració ha trigat 3/4 de rellotge a sortir, que em pensava que sortiria el minut 2 per part teva, també t'ho he de dir, això... Ostres, no has parat de posar sobre la taula una sèrie de coses de drama social, d'anem a impulsar
perquè
un discurs,
en aquest escenari.
No. Què ha
el
de
negueu.
Ser? Què ha
Sou negacionistes d'aquest escenari, Esther.
Parla amb vostè.
Vinga, estem a 8 minuts de les 10 del matí. Ronda final d'aquesta tertúlia. Ho llançava al començament de l'espai, el Gai del Monestir, propostes per Sant Cugat, sobretot inversions, que s'haurà d'anar a reclamar al nou govern que sorgeixi d'aquestes eleccions del 12 de maig. Començo en sentit invers, amb la Rocío Luna, candidata de Comuns al 12M.
Sí, doncs mira, una cosa importantíssima, i jo crec que és la primera cosa que s'hauria d'anar a reclamar al nou govern de la Generalitat, és una cosa que és urgent, que és la climatització de les escoles. Que, de fet, l'Ajuntament té la seva part de responsabilitat en tot el tema de les ombres al pati i tot això, però la climatització nosaltres la tenim com a prioritària, tant a nivell municipal com a la Generalitat. També, bueno, això, a les infraestructures, als intercanviadors i una aposta decidida per l'atenció primària.
Molt bé, Jordi Guirado, regidor de Vox.
Doncs si haguéssim de parlar de propostes concretes, sempre estem nosaltres molt preocupats de la neteja, del civisme, de la protecció davant de les ocupacions. No se'ls dona a les famílies unes garanties de poder tenir una defensa de les seves propietats, dels seus immobles que són ocupats a vegades. I estarien demanant també prioritat a l'hora d'accedir a la vivenda pública a les persones que tenen arrelament a la ciutat. Buscar les fórmules perquè tinguin uns punts extres les persones que estan buscant un habitatge i ja siguin fills de famílies que viuen a Sant Cugat i encara més si són nets de famílies que viuen a Sant Cugat per propiciar que puguin estar tots junts. O sigui, no es tracta de discriminar ningú sinó de posar un sistema de punts. Però el mateix faríem amb les ajudes socials. Aquestes serien algunes de les propostes que nosaltres faríem.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP.
Jo seguiré insistint. Nosaltres, les propostes claus i principals és la renda bàsica universal, com hem dit. És important el fer polítiques per la majoria i garantir el dret a l'existència. l'energètica pública i la distribució i la, sí, la distribuïdora pública, em sembla, ja ho hem dit molts cops, que és el millor sistema i la fórmula més eficient també, així com l'enfortiment dels serveis públics, no? Com la sanitat i l'educació, però principalment, no, el pla, cal un pla per resoldre la crisi habitacional, que crec que és el que els santcugatencs més necessiten, no? Algú que també lluiti per, no si els ocupen o no, sinó que el dret a l'habitatge estigui garantit i no sigui una mera especulació i sobretot que entenguem que també ens juguem la vida, que aquí hi ha un sistema d'emergència climàtica que ens apreta i que cal entomar amb polítiques de veritat i no amb, no amb pedaços.
Jordi Menéndez, exregidor del PSC.
Sí, és clar, estem davant d'unes eleccions al Parlament de Catalunya de les quals sortiran els diputats i el govern de Catalunya i, per tant, el president de la Generalitat. Jo tinc la convicció de que Catalunya té un extraordinari potencial per la seva estructura econòmica, per la seva força cultural, per la seva societat moderna i cosmopolita. I, per tant, no hi hauria d'haver aquesta sensació que tenim, que jo crec que és exacta, que és certa, d'haver quedat a la cua de moltes de les polítiques públiques més importants de la nostra època. Les energies renovables, el tema de la sequera, les obres hidràuliques, per tant, també l'habitatge. Catalunya ha estat líder durant molts anys. Espanya hi ha exercit un paper molt important a Europa. Ho podem tornar a ser. Ho hem estat i ho podem tornar a ser. D'aquestes polítiques en depèn també Sant Cugat, per descomptat. Però jo voldria posar el focus en la necessitat de disposar a Catalunya d'un govern seriós, capaç de prendre decisions i, sobretot, i ho vull deixar pel final, crec que hem d'evitar que d'aquestes eleccions se'n derivi un nou bloqueig. Hem d'evitar que d'aquestes eleccions se'n derivi un nou bloqueig. No ens podem trobar... No ens podem trobar que després de l'estiu haguem de tornar a anar a les eleccions. Per tant, jo apel·lo als electors a donar suport a un govern possible, a un govern liderat pels socialistes. Ho dic clarament, no tinc cap mena de complexa, naturalment. Perquè crec que és el que necessita el país en aquest moment. I perquè crec que la millor manera de dirimir la suposada lluita per l'hegemonia entre Esquerra Republicana i Junts acabi amb un govern de progrés que faci possible fer polítiques de progrés i que permeti passar pàgina d'aquests 10 anys de rutines al voltant de la dialèctica, del discurs i del queixar-nos de tot i en tot moment.
Jordi, creus que hi hauria un referèndum independentista?
No.
si governés el senyor Illa?
No.
Clar que no.
Obrirem aquest meló un altre dia. Ara és el torn d'Ester Madrona, regidora d'Esquerra Republicana.
Vaig molt, molt ràpid, que així també la Cristina podrà intervenir. Si em feu demanar coses concretes, jo crec que en tinc tres. La primera seria un gran paquet de mobilitat. Evidentment, crec que fer una realitat els dos intercanviadors, tant a l'Hospital General com a Bullpelleres, perquè uneixin d'una vegada per totes els ferrocarrils amb la Renfe, això ha de ser una realitat en aquesta ciutat, i per tant aquí una mica de forma derivada, doncs fer efectiu d'una vegada per totes també aquest traspàs de Rodalies cap a la Generalitat, que està començat, però acabar-lo de fer una realitat, perquè estic del tot convençuda que això afavorirà una mobilitat més sostenible, no només en tot l'entorn metropolità de Barcelona, sinó en la globalitat del país. Això en primer lloc. Crec que una d'aquelles demandes històriques i que estava a punt també de fer-se realitat, i és un tema que ja sobre la taula, és la construcció de la segona residència pública per la gent gran, que jo crec que això és una d'aquelles demandes que... vull pensar que els que estem en aquesta taula compartim.
Veus com estem d'acord més coses?
I l'última cosa, en la meva línia de sortir una mica d'aquesta idea de totxo d'infraestructura, garantir un país ple de drets i llibertats i oportunitats per a tothom, i on la defensa dels drets humans sigui un pal de paller inevitable.
I darrer minut per la Cristina Pereira, tinenta d'alcaldia de Junts per Sant Cugat.
Sí, comparteixo moltes de les coses que ara heu comentat. Sí que remarca aquesta idea, no? Que aquesta apel·lació que feia el Jordi als votants, necessitem un govern fort, un govern que decideixi, un govern que tingui ambició nacional, per nosaltres també és important,
I en centrant-nos en Sant Cugat, al principi he apuntat, però comparteixo habitatge, tema de sequera, que infraestructures per garantir que no hi haurà sequera, tema de mobilitat, intercanvi de dos, també crec que és vital, tema sanitari i tema educatiu, amb l'escola a la mirada, i el tema de la climatització de les escoles, que és competència de la Generalitat.
Doncs, amb totes aquestes propostes, ho deixem aquí. Arribem al punt de les 10. Els emplacem dimecres vinent al 91.5 de la FM.